migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Per cert, quan la gent de l'EGM, de l'Estudi General de Mitjans, si us truquen, que truquen i parlen de moltes coses, que de detergent utilizo ayer, quin programa de televisió va veure, si vostès tenen bé de dir aquesta franja horària... Atenció, José Miguel, és que tinc un problema amb el meu nom compost. Un problema d'aquells, m'agrada el meu nom, no? Però com no hi ha gaires José Migueles, el problema és que es presta confusió. I és fàcil dir José María, Miguel Ángel, José Ángel, que m'ha passat moltes vegades. Per això, José Miguel. És un detall tonto que volia reflectar per fer publicitat d'aquest propi programa. Dit això, tots tenim un punt de complicació. Ara, us faré una pregunta en la que jo també me meto, eh? No és que jo vaya de más listo que los demás, ni molt menys, tot més aviat tot el contrari. Quant de vosaltres seríeu capaços d'entendre a la primera una carta del banc, o un producte escrit del banc, o una resolució judicial? És a dir, us donen una resolució judicial, tant de bo no tingueu problemes amb la justícia, però aquestes resolucions que donen... O un producte d'un banc, o un contracte amb un banc. D'aquests, quan obres un compte, doncs ja et donen bàsicament un contracte, no? I comences a llegir, i quan acabes, dius... Sabeu allò del cervell que diu... Haz un resumen de lo que has leído. I te n'adones que has de tornar a llegir. Perquè no és que no t'has enterat de nada. O de muy poco. Perquè... utilitzen un llenguatge que no és fàcil d'entendre. És una realitat. Jo una vegada, i penso que va ser en aquest mateix programa, o en darrere o aquí, recordo que li van preguntar a un senyor d'aquests que entén, no sé si era un advocat, ara mateix no recordo, però sí recordo perfectament la pregunta i li preguntaven per què aquesta gent ho fa tan difícil. Per què aquestes cartes que et venen de les asseguradores, de productes principalment, o de jutjats, resolucions judicials, que, per exemple, per què quan ho llegeixes és que tienes que leerlo tres veces para enterarte, si és que t'enteres, i si no has de demanar ajuda. Escolta, què vol dir això? De què va això? Bé, el senyor em va respondre que era una qüestió de llei. És una qüestió de que en aquell document, amb aquelles paraules, no deixaven forat a un malentès, a una reinterpretació de les coses. Era l'objectiu i és el motiu del per què aquell llenguatge és tan complicat. És la reinterpretació, la interpretació legal d'aquell document. Aquesta és la resposta resumida que em va fer. La va desenvolupar, evidentment, no? Però, clar, per molt legal que sigui, tu sigues sin enterarte. Bàsicament és això. Llavors... Si ja, sense tenir problemes, no t'enteres, imagineu si ja ets una persona gran, si comences a tenir problemes de lectura, si tens una discapacitat intel·lectual. Llavors, què? Què passa aquí? Llavors, aquí, què? Com a societat, què fem? Això s'ha d'entendre. Són coses que s'ha d'entendre. Per això, fa molts anys, i és així perquè estem parlant de fa 18 anys, principis d'aquest segle, es va posar en marxa una llei, es va aprovar una llei, que era, per ser ràpids, és la llei de lectura fàcil, que és bàsicament una llei que, a part d'aquest document tan complicat d'entendre, paral·lelament et faciliten un document on t'explica en llenguatge planer tot el que significa aquella galimaties de paraules moltes vegades sense sentit si no estàs ficat en la matèria. Lectura fàcil. Un jutjat de Terrassa ha emet dues resolucions judicials amb lectura fàcil. Amb lectura fàcil, en aquest cas, per a persones amb discapacitat intel·lectual. I ha començat, doncs, a emetre aquestes resolucions adaptades per tal de ser compreses per les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament afectades. De fet, són fundació que anava darrere de tot això molt de temps, anys fins i tot, està celebrant aquestes resolucions referents a aquestes dues persones acompanyades per l'entitat, que han estat redactades de forma adaptada a les seves capacitats de comprensió, això sí, amb la col·laboració d'una associació, l'associació Lectura Fàcil, que n'ha fet l'adaptació final. Bé, bàsicament la lectura fàcil és una tècnica d'adaptació de textos, bàsicament, que segueix criteris de simplificació lingüística, com deia, fer-ho planer, tot això, i de disseny per fer més comprensible els documents per a persones amb dificultats de comprensió lectora, per exemple, com ara estàvem fent referència a les persones amb discapacitat intel·lectual, o, per exemple, gent gran, o persones nouvingudes. És a dir, que t'enteres de lo que t'estan diciendo. Bàsicament és això. Parlem amb el senyor Josep Tresserres, gerent d'aquesta fundació, Som Fundació. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies. Suposo que és un primer pas, aquesta resolució, aquesta de lectura fàcil, no?
Sí, és un primer pas molt esperat i els jutjats han començat a posar les piles, per dir-ho així col·loquialment, en fer allò que la llei ve marcant des de fa bastants anys.
I per què s'ha trigat tant? Perquè és una qüestió que, com tu dius, la llei marca des de fa molt de temps.
Sí, fent una miqueta d'així de quan es parla d'accessibilitat i quan parlem d'accessibilitat de què parlem. L'Estat va ratificar la Convenció de l'ONU de Drets de Persones Discapats de l'any 2006, estem al 25. I aleshores l'article 9 diu que els estats han de garantir que totes les persones amb discapacitat puguin entendre-ho tot i funcionar com qualsevol persona per viure en la societat com qualsevol altra. L'Estat ha trigat molt i jo crec que amb accessibilitat han passat dues coses. Una és, quan es parla d'accessibilitat, tots pensem en cadires de rodes, aceres, voreres, rampes, cadires de rodes, vull dir, accessibilitat física. Després hi ha l'accessibilitat, però hi ha una accessibilitat que és la cognitiva, llenguatge de signes per persones sordes també, el braille per persones cegues, d'això se n'ha parlat i cada vegada s'admet més. En canvi, amb persones amb discapacitat, persones grans amb demències i persones amb dificultats per traumatismes o malalties neurodegeneratives que afecten la capacitat cognitiva, l'accessibilitat cognitiva ha quedat sempre com la rèmora, no? D'aquesta no se'n parla, és invisible, i aleshores no... Per això no ha arribat. Sí que les entitats sempre ho han demanat, perquè amb una persona amb discapacitat, quan necessita suports perquè algú l'ajudi a poder viure i a gestionar la seva vida amb allò que no entén, la llei ho deia, no s'havia fet mai. Es va aprovar, crec que aquest any o finals... crec que aquest any 2024, sí. El reglament de la llei d'accessibilitat universal que també ha aprovat l'Estat. Aquí a Catalunya ja tenim un reglament i això ha entrat a tots els àmbits. El judicial, si no hi posen recursos per fer això, també és molt complicat, perquè dintre de l'accessibilitat cognitiva hem d'entendre... Una cosa és una lectura senzilla, o sigui, escriure d'una manera senzilla, vers, subjecte i predicat, sense masses complements, perquè si no les persones es perden, però l'altra és traduir-ho, i dic traduir-ho, posar-ho en un format molt senzill, que digui les coses essencials i si surt una paraula amb un requadre al costat que expliqui aquella paraula en concret.
Jo,
i això se'n diu lectura fàcil.
Has posat un adjectiu correcte, traduir-ho, crec que un verb correcte, traduir-ho, perquè és així. Això ho ha fet l'associació Lectura Fàcil, aquestes dues resolucions. Com de complicat pot ser aquesta traducció?
Ja es fa formació, vull dir, has d'estar entrenat en saber, vull dir, la regla mínima, vull dir, de dir allò, de dir paraules senzilles, que siguin fàcils d'entendre, i parlem normalment en frases subordinades, i això amb lectura senzilla no és possible. En el món de la discapacitat, perquè a més a nivell europeu, Europa va fer que la lectura fàcil fos, a més, tingués que estar per tindre el segell de lectura fàcil, que és un dit, una senyal blava amb un dit, no sé si heu vist amb el que hem publicat a la pàgina web, que hi és un requadret blau amb un dit que aixeca el dit, o alguna cosa similar, que ho han d'haver validat persones amb discapacitat intel·lectual. I això és molt important. Uh-huh. Aleshores, quan tu tens amb una lectura fàcil, quan ho tens amb lectura senzilla, ha d'estar validat per persones amb discapacitat amb lectura fàcil.
I totes valen? És a dir, perquè va en funció del grau de discapacitat o no? Com funciona això?
Es fan grups de persones diverses. Nosaltres, com a entitat, t'explicaré la nostra experiència.
D'acord.
Fa anys que nosaltres donem suport a persones amb discapacitat intel·lectual i altres... o altres causes per traumatismes, etcètera, el que he dit abans. Aleshores, quan una persona l'has d'ajudar a organitzar la seva vida, li poses una documentació al davant que li és molt fàcil d'entendre.
D'acord.
Val?
D'acord.
I aleshores, això funciona així. I amb lectura fàcil és exactament el mateix. I des que es va aprovar això a nivell nacional... a través de DINCAT i Plena Inclusió, també van fer, amb la reforma legal, també afecta els notaris, perquè una persona pot anar al notari i el text notarial és tan farragós com un text judicial. Mm. Aleshores, hem fet una experiència a nivell nacional de... triant documents, vull dir, el que és un acte de quan una persona pot anar d'un testament o una cosa, documents habituals d'ús, que podrien dir, mm. i s'ha fet el mateix. S'ha fet primer la traducció amb escriptura fàcil i després s'ha validat amb persones amb discapacitat i s'ha fet. I el notari té dos models, vull dir, quan el jutjat fa la sentència i el notari fa un document, el fa amb lectura farragosa, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
per distingir-ho de l'altre. Però, al costat, la persona té el document que no és legal, però que li tradueix allò farragós amb lectura fàcil perquè ho entengui.
Bé, senyor Josep Treserres, gerent de la Fundació Som Fundació, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquesta situació, molt amable.
A vosaltres, i ja sabeu, vull dir, sempre que vulgueu, aquí estem.
Gràcies i bon Nadal. Bé, segurament això hauria de ser de forma generalitzada, per tothom que vingui el document oficial amb aquell llenguatge enrevessat i després una traducció planera, per tothom segurament ens estalviaria molts, molts, molts mals de cap. Bé, de seguida parlarem d'unes quantes coses, parlarem de menjar amb el rei del bacalao en aquestes dates nadalenques, és una bona proposta per anar a menjar, i de seguida ja anirem a la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Navidad Encantada de juguetes está en Alcampo. Como maletín de maquillaje grande con espejo One to Fan a 19,99€ hasta el 24 de diciembre en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué te llena el corazón en Navidad?
La cena con toda mi familia.
Las caras de ilusión de los niños al abrir los regalos.
A mí me llena el corazón el amor entre los que quiero. Que se quieran entre sí, que se ayuden, que sientan que yo les puedo apoyar y ayudar y que me acompañen también.
En COPE, Cristina López Schlichting comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de menjar. Parlem de menjar i parlem de si t'agrada el peix, i concretament el bacallà. Hi ha un lloc a Barcelona del que ja parlem i en parlem molt, i de tant en tant aquí és el rei del bacalao. El rei del bacalao, que per cert ja trobaré a la web totes les coses, elreidelbacalao.com. Allà ho trobareu absolutament tot sobre menú, sobre formes, sobre maneres, sobre el que hi ha, el que no hi ha, i el que tenim i el que deixem de tenir. Però tenim el Rafa aquí per parlar d'altres coses també, a part, evidentment, de menjar, eh? Rafa, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Escolta'm, la gent no tenim paciència a l'hora de menjar.
Correcte. A veure, estem a Barcelona i ara que ens hem anat uns dies fora de vacances, trobes que quan tornes coincideixes amb els que tornem i sempre coincidim de que anem amb masses presses aquí a Barcelona. Llavors, pues, i a casa nostra, que ja ens dediquem al bacallà, que els plats ja tenen el seu temps de preparació i tal, pues, també convidem a la gent que vingui amb calma i que gaudeixi del moment, que no vingui amb presses.
Són maneres diferents de menjar sempre un peix meravellós, que és el bacallà. ¿De quantes maneres diferents lo cocináis? Porque estaba mirando, ahora te he soltado dos platos, sí, de los que he visto por aquí, pero veo que lo cocináis de 30.000 millones, sin ánimo de exagerar, de formes distintes. ¿No? ¿Com ho feu, això? Quantes maneres ho feu? ¿De quantes maneres serviu el bacallà?
Ara mateix tenim 16 plats de bacallà a la carta. Bueno, 15 més el bacallà del dia, que és una recepta que fem cada dia.
Sí.
I pues, són 16 maneres, que crec que és una oferta prou ampla, perquè a qui li agrada el bacallà trobi un plat que li vingui de gust, en un format que li sigui adient. I de fet, ara estem intentant, quan van començar, apostar més pel bacallà, l'estil tradicional portuguès, però tenim un producte collonut, tenim una cuina collonuda, pues estem fent coses amb bacallà, i ara pues estem intentant pues fer més coses.
Però hi ha més coses del bacallà, feu més coses a la carta, eh? No, o només hi ha bacallà.
Sí,
no,
tenim els bacallars a l'estil portuguès de la carta, que són clàssics, recetes clàssiques, i pues tenim també croqueta de bacallà, a l'estil del xef, bolinhos de bacallà, que són a l'estil portuguès també tenim ara, ja fa un temps, un canaló de bacallà i espinacs.
Pues magnífic, i si t'agrada el bacallà, és el paradís, el rei del bacalao. Sí. És el paradís, eh? Després, escolta'm, ara per les nits ja heu començat a fer, no sé, ara em corregeix la definició, tapes,
sí,
o racions, mitges racions. Què feu ara a la nit, ara?
Li hem dit un tapear de noche, un tapear al vespre, una miqueta per quan acabes de treballar o que puguis, pues això, fer una cervesa, una copeta de vi amb els familiars, amb els companys, i també pues racions més petites, uns platillos per això, per compartir, que sigui més dinàmic, no sigui ara el nostre restaurant pues tenim taula i mantell, però que sigui més pues així, més com dir-ho ara, més informal,
sí.
I pues això, que la gent...
Doncs ja sabeu, el rei del bacalao, a la web ho trobareu tot, eh? Elreidelbacalao.com, i on esteu?
al carrer Sicília 394 de Barcelona, cantonada Sant Antoni i Maria Claret. Mm.
Carrer Sicília 394 de Barcelona. El dilluns està tancat, que fan festa. Aquesta, tenen dret també a fer festa, com tots en tot cas. Rafa, escolta, moltíssimes gràcies.
Igualment. Moltes gràcies, Cruz.
Sempre que parlo de menjar m'obre la gana i ara que ha vingut, adéu, el senyor del bacalao, doncs, escolta'm, què vols que et digui? Bé, de seguida arribarem a dos quarts de dues, actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, ja farà fresqueta, hi ha una previsió de baixada de temperatures a final de setmana, però no esperem pluges ni neus, ara, per exemple, avui tenim un solano brutal a tot Catalunya, doncs serà una tendència que més o menys es mantindrà, però ho actualitzarem de seguida, actualitzarem l'estat del trànsit i els titulars esportius amb aquest desastre del Barça, en parlarem amb el José Luis Gil. I després parlarem de dubtes jurídics, amb àrea jurídica, que els tindrem aquí amb nosaltres, i parlarem d'un clàssic, el concert de cap d'any de Carlos Núñez, que el tindrem aquí amb nosaltres en aquest estudi. De tot això en parlarem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Las de anchoa para Ainhoa, de boquerón para Antón, las aliñadas para las cuñadas, de jalapeño para el dueño. Un momento. Si no son la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103. O entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dilluns, dia 16 de desembre del 2024. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres i actualitzem ara mateix la informació de serveis. Si us sembla, comencem amb la meteo. Sol espaterrant a tot Catalunya de cara a aquesta tarda, un sol espaterrant a tots els racons del territori, des de la Vall d'Aran fins al Montsià. Sol, un dia net, polit, d'aquells que fan goig per veure. Doncs és el que tindrem. Les temperatures a l'alça, sobretot al Pirineu. Al Pirineu hi ha una acusada pujada de temperatures, a la resta més o menys es tindran, això sí, per la tarda-nit, les temperatures doncs, seran fresquetes d'hivern. La tònica per demà dimarts. Demà dimarts tenim exactament la mateixa tònica. I al matí segurament, no, segurament no, ens aixecarem amb boires, boires persistents, espesses, importants, sobretot cap a Ponent, cap al Segrià, i el sol serà una mica tèrbol cap al Pirineu, però la resta, tant al litoral com al prelitoral, doncs sol, i les temperatures més o menys continuaran tres quarts del mateix. Bàsicament, precipitació ni està ni se l'espera. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs tenim en aquests moments tres carreres tallades per accidents. Comencem per la més recent. És la C15, a la Granada, en sentit Igualada. S'estan fent desviaments senyalitzats per un xoc frontal. En el cas de la C12, a Amposta, ha bolcat un vehicle i s'estan fent desviaments per l'interior de la població. I a l'A2, a la Gran Llanilla, de la nit, ha bolcat un camió carregat de mercaderies perilloses. S'estan encara netejant la via i s'estan fent desviaments per la calçada lateral. A banda, un petit accident a la C31 a Badalona, on hi ha un carril tallat en sentit a la plaça de les Glòries, que està creant un quilòmetre de lentitud i una mica de mobilitat a les rondes, però cap cosa important. De moment això és tot. No baixeu la guàrdia.
No. Gràcies, Sílvia. Una abraçada. Cuida't.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut. Com estàs?
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia.
Doncs...
Estem preocupats.
No sé, desorientats, preocupat?
No, desorientats no, preocupats. Una cosa és estar desorientat i buscar un servei d'orientació o un mecanisme d'orientació, i una altra cosa és estar preocupat. I avui ens hem aixecat i hem començat la setmana preocupats.
Com és possible que un equip que va treure els colors i va lluitar com va lluitar al camp del Borussia i va guanyar, ahir no sigui capaç de marcar un gol al Leganés?
Futbol. Futbol,
ja està. Millor dit. Bueno, ja està. Pues esta no. És tu resposta, ja okay, podem seguir.
És a dir, no tinc cap més altra explicació. Aviam, el d'ahir, el Barça-Leganés d'ahir, és d'aquells partits que tu els jugues 100 vegades i només una va passar el que passa ahir, que es posa per davant el Leganés. A més, d'hora, en el minut 3-4...
I a més ho va fer molt bé aguantant el resultat, eh?
I
molt
està
bé, eh?
87 minuts més l'afegit aguantant el resultat, i el Barça va provocant i generant ocasions, i la pilota no entra, i la pilota no entra, i la pilota no entra, i la pilota no entra. Doncs ahir al Barça li va tocar aquesta versió de partit que només es dona una de cada 100 vegades que s'hagués jugat ahir al Barça-Leganés. Però va tocar la que va tocar. En altres 10 versions, el Barça empata, més tard o més d'hora, i en les altres 90, el Barça remunta tranquil·lament. Però ahir va tocar la que va tocar, i va tocar quan va tocar, perquè dels últims 18 punts el Barça només ha sumat 5.
Molt preocupant, això.
I això és preocupant.
Tot aquest avantatge dilapidada, tot i de cara al Barça, no sé si depèn del mateix.
Sí, és un avantatge... Sí, depèn d'ell mateix. És un avantatge dilapidat, però és un avantatge desaprofitat la resta, perquè el Madrid, recordem, no va passar de l'empat a Vallecas. I gràcies. I l'Atlético de Madrid, que està en molt bona línia,
sí.
Ens aboca a un cap de setmana amb un Barça-Atlético de Madrid autènticament espectacular. Perquè aquí sí que ja no calen badades.
No.
Sí que ja s'ha acabat el crèdit. Sí que és un partit on l'Atlético arriba amb portes de la seva millor ratxa de tota la seva història a la Lliga amb Simeone, i on el Barça haurà d'afrontar aquest compromís una altra vegada sense Hansi Flick a la banqueta. Clar, mal dia per sentar-me solo en el banquillo. Doncs això li va passar al senyor Marcus Sorg, que és el nom i el cognom que té el segon de Hansi Flick.
I no es poden comunicar per WhatsApp? És a dir, que estigui allà el Hansi Flick veient...
I segur que ho van fer.
Escoltant Tiempo de
Nuevo. Per WhatsApp, per tablet, per Bluetooth, d'alguna manera o d'una altra, o per SMS, segur que ho van fer, però ni amb això... Ni amb això va donar per aixecar el partit davant del Leganés.
Lamin, què tal?
Esperant comunicat, aviam què té Lamin certament en el seu turmell. En qualsevol moment Elena Condis dona l'alerta i ens diu: Lamin té per més, Lamin té per menys. Lamin, el turmell de Lamin, que ja ahir es va veure que no està del tot fi, que no està del tot fi, i que ens aboca a un altre escenari. se l'ha de forçar davant de l'Atlético de Madrid, no, ni que sigui un petit esquins, és una setmana, un petit esquins. Si l'esquins es va fer més gran, doncs hauries de provocar aquest temps de baixa.
És millor no forçar, bàsicament.
Entrem en aquests escenaris, la típica pregunta que li fas a un entrenador en roda de premsa, que, escolti, si demà fos la final de la Champions, la minjugaria? Bueno, no és el cas. Però, escolti, és que la preocupació també arriba a Mitchell i a la banqueta del Girona.
El Girona també està
Mallorca 2, Girona 1. Expulsen a Muriqui.
Quin gol, mare meva, quin gol.
Expulsen a Muriqui, en cas és un gol... inacceptable,
malsonant seria cagada.
Podem pactar aquest adjectiu, inacceptable gol al que li costa...
Totalment, és una badada...
Doncs Mitchell, després del partit, va fer un pas endavant, perquè és la primera vegada que públicament el tècnic parla claríssimament de preocupació i deixa entreveure que alguns jugadors... no estan complint les expectatives de rendiment que estaven fixades abans del començament de la temporada. I a l'Espanyol no estan preocupats, estan capficats en aquest partit de dimecres, 9:45 de la nit,
partit Jorge, clau, eh?
A Cornellà Prat, partit clau davant del València, amb una temperatura d'estiu agradable, tot això posen a les 21:30 el partit davant del València, on l'Espanyol té l'oportunitat de...
Sortir de zona de descens.
Vostè se'n recorda de Dani Sánchez Llibre, el president que tenia l'Espanyol?
Sí, sí.
Dani Sánchez Llibre parlava molt d'això, de partits que valen més de 3 punts, perquè tu sumes 3, el rival no els suma, són 6, i si se't dona bé tens l'averàs, que són 7, és un partit de 7 punts.
I aquest és un partit d'aquests.
De 7 punts, que anem a veure, perquè començaran Manolo González i Baraja a les banquetes, i anem a veure que el partit no s'emporti per endavant algun dels dos entrenadors. Per cert, Cruz, avui hi ha eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol.
Home.
Sí, senyor.
Home.
Rafael Louzán, continuisme, versus Salvador Gomar, a qui han volgut vincular a Rubiales. En futbol femení, el Barça enfoca cap al partit de dimecres també a la Lliga de Campions a Montjuïc davant del Manchester City. En bàsquet, crisi del Barça oberta després de la derrota ACB a Zaragoza. A Girona tenen 9 entrenadors, Moncho Fernández. I si jo li pregunto per Pajarito, si jo pregunto a l'audiència qui és Pajarito, qui em sabria respondre qui és Pajarito?
Home, jo sé lo que és pajarear o quedarte pajarillo.
No.
No?
Pajarito. Pajarito és Laura Ester, un mite del waterpolo català i espanyol. Mítica portera del Sabadell, ara complint temporada al Mediterrani, portera de tota la vida de la selecció espanyola, que avui...
És mítica, aquesta dona.
Explica que a final de temporada penja el... Pajarito ens deixa... Deixa el waterpolo en actiu, deixa les...
No sabia que li posaven el sobrenom de Pajarito.
Pajarito, a la selecció, sí, senyor.
Carai. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes i d'altres notícies Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem de dubtes legals amb Àrea Jurídica, rebem aquí els companys d'Àrea Jurídica Global, i després parlarem de música, parlarem de tradició, parlarem del concert de cap d'any del Carlos Núñez al Palau de la Música, i en parlarem aquí a migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Miércoles, 5:30 de la tarde. El Real Madrid busca otro título para su colección.
Gran final de la Copa Intercontinental desde Qatar.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
El verdadero reto de la agricultura es cultivar con el máximo de ahorro de agua y la máxima reducción de CO2. Yo cultivo con energía verde. Mis hortalizas son sostenibles. Son saludables para mí como productor, para el consumidor Hombre, ¿y para el planeta?
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui rebem Àrea Jurídica Global aquí amb nosaltres. Ja sabeu que venen, doncs, a resoldre algunes de les preguntes que podeu tenir sobre legalitat, sobre economia, sobre problemes que teniu de pagament, sobre moltes coses. Àrea Jurídica Global porten moltes coses per endavant. D'entrada us diré que podeu enviar els vostres dubtes, les vostres preguntes al 699-1309. 699-1309, ese es el WhatsApp de COPE Catalunya, para que dejéis estas preguntas. Y ahora, pues doy la bienvenida a Javier y Arianda López de Área Jurídica Global. ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos.
Muy bien, muy animados.
Sí, pues tenemos pregunta. ¿Vamos a escuchar la de hoy?
Vamos a escucharla.
Venga, vamos allá.
Buenas tardes. Yo cobro el sueldo mínimo y llevo meses impagando varios préstamos. Entonces, entiendo que no me pueden embargar, ¿verdad?
Bueno,
pues sí que la podrán embargar. Pueden,
no, falsas creencias, claro, que tenemos en sociedad.
En primer
sociedad.
Lugar, hay que analizar que en España hay más de 5 millones de personas que han dicho abiertamente que impagan préstamos. 5 millones. Y esto, tristemente, va en aumento. Cada vez hay más personas, con la subida del Euribor, que pueden hacer menos horas extra. O sea que hay un número muy importante de personas con problemas financieros. Con lo cual, que no piense, uy, soy un caso aislado. No, no es un caso aislado. ¿Qué sucede? Cuando no se paga, la entidad financiera irá judicialmente, reclamará judicialmente este impago. Habrá un juicio y cuando haya una sentencia judicial firme, cuando un juez acredite que se debe la cantidad X, se iniciarán el tema de los embargos.
¿Aunque cobre el salario mínimo interprofesional? Sí, aunque sí, cobres el salario mínimo interprofesional.
No le embargarán la nómina, pero el embargo estará cada vez que el señor tenga un euro en la cuenta, incluso por un euro, le hacen el barrido y todas las cantidades que tenga, porque se entiende. No estoy diciendo que lo vea yo lógico, pero se entiende. Cuando el señor tiene el dinero 48 horas en la cuenta, se entiende que es ahorro. O sea, tú cobras la nómina.
¿48 horas solo?
Sí.
Caray, entonces, me parece incluso mucho tiempo.
No te embargas la nómina porque es el mínimo, pero cuando la nómina llega a la cuenta corriente y hay 48 horas, dices, hombre, yo en 48 horas solo me quedan 300 euros.
Es brutal eso.
Porque han cobrado el alquiler. Te embargan la diferencia, el ahorro.
A veces incluso de manera instantánea, porque tú no tendrás el embargo en la nómina. Es decir, tu empresa a la hora de pagarte no te lo va a restar, pero una vez llegue a tu cuenta bancaria, ahí tu dinero peligra.
Claro.
O sea, esto
claro.
Tiene que entender.
¿Y por qué esta chica piensa que no le pueden embargar cobrando el salario mínimo?
Porque habrá buscado en Google, que es el gran fantástico, y habrá visto en Google, si no tienes el sueldo mínimo interprofesional, no te pueden embargar.
O el salario mínimo es inembargable. Entonces ya dice, vale, pues estoy tranquila, puedo impagar y no me va a pasar nada.
Pero digo, no te embargan la nómina, pero te embargan la cuenta.
O tu moto, tu vivienda, claro.
Lo que tengas a tu nombre.
Ya, pero entiendo principalmente que la empresa te paga. Pero es lo que tú dices, una vez ese empresario, esa empresa, le paga la nómina, el salario mínimo a esta chica, ya es suyo, ya está en la cuenta y es
exacto.
Cuando
entonces
actúa.
Es embargable la cuenta,
exacto,
no la nómina,
de acuerdo.
El dinero que hay en la cuenta.
Y algo muy curioso que pasa en España, y yo me quedé flipando la primera vez que lo vi en el despacho hace muchísimos años, es que hay muchas personas que como tienen embargos en nómina, cobran la nómina en una cuenta de su hermano, su primo, su pareja. Claro, dicen, ah, sí, ya estoy cubierto. No. Como decíamos, es todo lo que está a tu nombre. Es decir, hay una devolución de Hacienda dentro de unos meses por la declaración, te lo van a sacar. Tengo una moto, te lo van a sacar. Bueno, es que te pueden
si
sacar dinero.
Si te hacen
dinero,
un bizum y te lo quitan.
Tengo totalmente.
Y es que me ha ingresado un amigo un bizum y me lo han embargado. Claro, si usted no paga. Pero repito, hoy en día la gente, el que tiene embargos es porque quiere. Hay una ley que cancela el 100% de deudas que no podemos pagar. Ley de segunda oportunidad.
En la que somos expertos y
correcto.
Llevamos más de 10 años trabajando.
O sea, digamos, para esto, esta chica también debería cumplir unos requisitos mínimos.
Pero los requisitos para entrar en ley de segunda oportunidad que sí. Han cambiado simplemente es no tener delitos socioeconómicos. antecedentes penales por delitos socioeconómicos. O que ya hayan caducado, que hayan pasado más de 10 años.
No, y demostrar que no cobra, que cobras poco para no, y no puedes pagarlo, ¿no?
No tiene por qué.
Si ya hay un embargo, ya se ha demostrado.
Ah, vale.
O, por ejemplo, claro, que esto mucha gente se sorprende. Nosotros tenemos clientes que tienen nóminas de 3.000 euros al mes o tienen una vivienda ya pagada y dicen, ostras, yo seguro que no cumplo con estos requisitos. No puede, o sea, sí, claro que los cumples.
Bueno, recordad que el señor Google no responde a todo, lo digo por el mensaje de esta chica.
Ni el ChatGPT lo
responde todo, ¿eh? Y eso sí, también de manera de disculpas, porque no podemos poner todas las preguntas que recibimos, tenemos que escoger una entre todas las que recibimos, que es una pena, así que ya de entrada también pido disculpas, ¿eh? El teléfono 699-1309 es el WhatsApp para dejar vuestra pregunta a Área Jurídica Global y para hablar con ellos, para hablar con Área Jurídica Global. 973-0906. 973-0906. Y en su web pues encontraréis todos los datos. Ariana, Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes que nos escriben.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito, 6,50 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos, repito, 6,50 51, 52, 53.
Cora, bon Nadal. Podem venir a dinar?
Hola, Cora. Portarem torrons, polvorons i neules.
Vinga amb els nens, Cora. Som al replà i aquí no hi cap ningú més. I si muntem les taules al terrat?
Posa un plat més a taula.
Per Nadal, a Barcelona, a taula hi cap tothom. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És tan dolç, és tan xulo, és tan guai. Sentim la gaita del Carlos. Carlos Núñez, que fa tradició un any més i ve al concert de cap d'any del 26è Festival Van Mediolanum, Festival del Mil·lenni, al Palau de la Música. I el tenim aquí amb nosaltres. Hola, Carlos.
Hola.
Igual de tradicional que és tu concierto de fin de años, tradicional que vengas a este programa a charlar un rato con nosotros.
Bueno, es que yo soy fan de José Miguel Cruz.
Yo sí que soy fan tuyo. Y ahora que estamos aquí vamos a abrazarnos, a untarnos en aceite y todo, pero te aseguro que... me has ganado.
Fíjate, es tan bonito lo que hacéis con la radio. Además, tú piensas que los músicos, ¿qué sería de nosotros sin la radio? Imposible. Claro.
Eso antes, ahora ya, con todas las redes sociales que hay, YouTube y demás.
Yo he venido aquí a aprender. He venido a que tú me ayudes, tú y todo vuestro público, a hacer la pócima mágica, a hacer el programa del concierto que vamos a dar en el Palau. ¿Qué te parece?
Y que me parece fantástico, porque es que además vas a estar 2 días en el Palau. Vas a estar el 29 de diciembre, por la tarde, y el lunes día 30 de diciembre. El día 30 de diciembre será el concierto tradicional de fin de año, y el 29, villancicos.
Sí, fíjate.
Explícanos
esto. Este año pasado fue tal la locura. Estábamos en el escenario del Palau tan felices con el público que estaba con nosotros allí en el escenario, y nos prometimos en estas Navidades dar no un concierto, sino 2. El tradicional, con fiesta de fin de año, música celta en el Palau, el 30... y añadir el 29, que será domingo, un concierto de villancicos. Oye, he aprendido tanto. Yo, cosas que no sabía. ¿Sabían ustedes que los villancicos son relaboraciones de las relaboraciones de las relaboraciones de aquellas antiguas danzas que se hacían para celebrar el solsticio de invierno? O sea, al final los villancicos son como las croquetas. Son la relaboración de la relaboración de las que se hacían antiguamente allí en...
¿Pero hay tantos villancicos para llenar todo un concierto?
Sí, fíjate, además es fascinante. Vamos a tocar nadalas de estas de Cataluña, villancicos de los que se cantan en toda España, internacionales también. También músicas de estas pues que vienen de las, los bailes tradicionales, que eso, venían de los solsticios, danzas de espadas, todo ese ciclo anual, ¿verdad? Porque en el fondo este concierto que vamos a hacer de villancicos en el Palau, yo creo que te conecta con los astros, con la luna, con las estrellas, con cosas trascendentales y bonitas.
Me gusta que seas tan místico, me encanta ya. Y además, ¿sabes lo que me gusta mucho de estos conciertos a los que he ido de estos festivales de fin de año? Es la interactividad, las ganas que tiene el público de participar y cómo los hacéis participar.
Bueno, la verdad es que el Palau se presta totalmente, tiene una acústica tan maravillosa. Estás como en el salón de tu casa, solo que bueno, estamos allí 2.000 personas, ¿eh?
Casi nada, ya está.
Pero la sensación es como si estuvieses eso, en casa. Y además, eso, me encanta lo imprevisible, de pronto sube el público, participan. Aquí ha habido de todo, ¿eh? Hasta declaraciones amorosas allí.
Qué chulo.
Gente que se quería casar allí en el escenario, de todo. Somos como una familia, nos vemos además todas las Navidades. Yo creo que el 60% del público siempre va repitiendo, hay un 40% que viene nuevo cada año. Este año, como hacemos 2 conciertos, con el de villancicos el 29 y el concierto tradicional de fin de año el 30, yo creo que va a haber mucha gente nueva.
Sí, señor. Oye, explícame el secreto para no aburrirte de lo que haces. Me explico, desarrollo la pregunta. Tú empezaste ya con 8 años. ¿8 años? Un chaval con 8 años te dice, bueno, es que me gusta el tema de las gaitas, de música celta, de tocar la flauta y demás. Y hasta ahora, me imagino la sorpresa a los 8 años de tu entorno y seguir hasta ahora sin cansarte del tema.
Sí, la verdad es que es increíble. La primera vez que toqué, bueno, en la escuela, como seguramente tú también, y toda la gente que nos escucha.
Yo no. Yo no hice flauta.
¿Tú no hiciste flauta?
De música no hice nada, no.
Ah, pues yo creo que casi todo el mundo ha tocado la flauta. Yo creo que aquí tenemos amigos que nos están viendo aquí, ¿verdad?
Sí, yo sí. Tenemos aquí a estudiantes que están viendo el programa hoy.
¿Habéis tocado vosotros la flauta en el colegio también?
Sí.
¿Ves? Nos han dicho que sí. Entonces, la flauta fue ese...
El bicho raro soy yo, no os preocupéis.
La flauta fue ese primer amor, ¿eh? Fue la flauta. Entonces, de la flauta pasé a la gaita. La primera vez que toqué la gaita me desmayé por hiperventilación. Y bueno, pues me explicaron, oye, hace falta una técnica, todas estas cosas. Y después, es que me fascinó la energía que brotaba de la gaita. Después, la música celta me encanta porque te hace viajar en el tiempo. De pronto, podemos tocar músicas medievales. Hemos hecho eso. Músicas del pórtico de la gloria allí de la Catedral de Santiago. Músicas de diferentes periodos. Músicas de los antiguos bardos celtas.
Pero tú sabes lo que has conseguido. No sé, yo creo que sí que eres consciente, pero te lo voy a decir yo lo que has conseguido. Has conseguido conseguir conectar a la gente con este tipo de música.
Bueno, yo creo que...
Y no es fácil eso, ¿eh?
A veces me siento un poquito como un druida, ¿eh? Como el druida aquel de
Panoramics.
Sí, un bardo, ¿no? Es impresionante porque es cierto que todo ese mundo celta, digamos, es el mundo de las tradiciones. Y tiene como una sabiduría de hacer familia, de unir. Todos son Celtic Connections. El festival de Glasgow en el que estuvimos este año es Celtic Connections. El festival intercéltico de Lorient, las hermandades. Todo es de hacer familia y de unir. Oye, me parece hermoso, porque bueno, después tienes la otra manera de vivir, ¿no? Que es decir, no, no, yo soy único, lo que yo hago nadie me comprende, estoy solo ante el mundo. Pero esa sensación de hacer familia es algo hermoso.
Y digamos que cuando hablamos de este tipo de cuestiones, ¿se generan nuevas canciones en la música celta?
Claro,
están los clásicos, los de siempre, pero esto se sigue generando, ¿no?
Claro, tú piensas que de las últimas cosas que hemos hecho ha sido, por ejemplo, unir la gaita con el trap. Hay jóvenes creadores, como nuestros amigos que están aquí, nada, con 16 años, 18 años, que son muy buenos con la tecnología y hacen trap, hacen canciones ellos mismos, se autoproducen. Mm-hmm. Entonces ha sido muy interesante trabajar con jóvenes productores de 18 años.
La gaita con el trap.
Sí. La danza de espadas. Hemos grabado una danza de espadas hace muy poquito tiempo, en la que hemos juntado gaita y trap, la danza de espadas. Que la tocaremos en el Palau, por cierto. Y el público además hace ahí las coreografías con la danza. Es súper divertida.
¿Cómo va tu Celtic Sea? Esto lo presentaste hace un año.
Sí, este ha sido el último disco. Lo hemos grabado porque nuestros amigos de Brittany Ferries, que son esos barcos que vienen desde Irlanda, desde el Reino Unido, desde Francia, llegan hasta la costa norte de España, querían celebrar 50 años y nos pidieron hacer un himno así del mar celta, y hacer una sinfonía. Entonces hemos hecho un verdadero viaje en el tiempo y en el espacio. La gente viaja con nosotros a otros paraísos celtas, eso, que si Cornualles, Gales, incluso, como decía mi amigo Jordi Sabal, hasta la música de Cataluña tiene sonoridades célticas. Hay músicas tradicionales en Cataluña, nadalas y cosas, que suenan a música irlandesa.
Bueno, tenemos el sac de Gemex también.
Sí.
El sac de Gemex sería una variación de
sí, Sanaita. Claro, efectivamente. Oye, en el Palau vamos a tener un grupo de chavales de sac de Gemex que tienen, 14 años, buenísimos. Son 10 y van a estar con nosotros para el concierto del 29 y también en el 30. Me encanta lo de empujar ahí a los nuevos valores.
Es curioso cómo ha evolucionado la gaita, estos instrumentos que son, que parecen muy distantes y son más comunes de lo que creemos en nuestras tradiciones, ¿no?, propias.
Sí. ¿Sabéis, por ejemplo, que la gaita ya existía en Cataluña o en Galicia antes de que existiese en Escocia?
Pues no lo sabía.
Sí, la gaita se tocó aquí antes y después ya subió por el mar hacia Escocia, hacia Irlanda. También aprendí otra cosa hace poco en Escocia. Los famosos tartans, ¿verdad? Los cuadritos, sí. Las mantitas con cuadritos, ¿dónde las hacían allá por el siglo XVI y el XVII?
Vale, sorpréndeme.
En Barcelona.
Ah, gran potencia textil en esa época también.
Efectivamente. Y ellos están encantados. Por eso el mundo celta, en el fondo, le encanta todo lo que viene del Mediterráneo. Después lo celtizamos, ¿no?
Lo celtizamos, sí.
Lo hacemos más atlántico.
Vamos a disfrutar el 29 por la tarde, ¿no? ¿A qué hora es el concierto por la tarde?
A las 7 de la tarde, sí. El domingo será el concierto de villancicos.
A las 7 de la tarde.
Concierto de Navidad a las 7 de la tarde.
Y el lunes a las 9 de la noche.
Sí, ya la fiesta.
La fiesta fin de año, ¿eh? Las entradas en la web del Festival del Mileni, o si busqueu Carlos Núñez fin de año Festival del Mileni y de seguida lo trobareu absolutament tot sense cap mena de problemes, perquè ja parlem d'una tradició. I és una tradició que supongo que va a seguir, ¿no? No, sé que no se ha hecho todavía, pero el año que viene va a seguir, ¿no?
Fíjate, lo bonito de esto es que además vas viendo cómo la gente va cambiando los gustos, como año a año. El último concierto que hicimos, la última gira, que fue el de Nueva York. Yo estaba en Nueva York tocando, allí en Manhattan, en el Kaufman Center, el World Music Institute, y yo ya estaba pensando en el concierto del Palau. Y pensaba, oye, ¿qué gente es más feliz? ¿Los que viven aquí en Manhattan, en Nueva York? ¿O la gente que va a venir al Palau en Barcelona?
Yo te lo digo, los del Palau.
No tengáis la menor duda.
Carlos Núñez, ha sido todo un placer.
Gracias, José Miguel.
És fantàstic. A més, a veure com se'n reinventa perquè cada concert, cada cap d'any sigui música celta, però diferent. Aquestes variacions, l'esforç de cada any fer un espectacle diferent, que és el que gaudirem ja de forma tradicional al Palau de la Música el dilluns, dia 30 de desembre, i les Nadales per la tarda, el diumenge, dia 29. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Migdia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.